Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A partir de dijous vinent ja no serà obligatori l'ús de la mascareta al carrer. El Consell de Ministres ho aprovarà dimarts vinent. Montse Manent.
Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que fins ara justificava el seu ús com a necessari per contenir la sisena onada. Ara, però, retirarà per la millora dels indicadors de la pandèmia.
Piensen que en incidencia acumulada llevamos en torno a un 30% de descenso, pero también otros indicadores muy sensibles como es la ocupación hospitalaria y también las UCI. Por tanto, en el tiempo mínimo imprescindible, las mascarillas volverán a dejar de ser obligatorias en las calles.
Sí, expliqué que hi havia quatre...
L'informe de la denúncia de la Fiscalia sobre la residència Fiella de Tremp, on van morir tres quartes parts dels residents per Covid, el 2020 mostra greus faltes de coordinació en la gestió del centre.
Entre els fets investigats s'han trobat quadres de registre de temperatura, subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts.
Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Sí, explica que hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts. Això posa de manifest, segons el fiscal, que no hi va haver una assistència sanitària real. Una altra de les greus irregularitats és la nefasta gestió dels morts i també la comunicació amb les famílies. S'afirma fins i tot que alguns familiars van haver d'entrar al centre a recuperar cadàvers pels seus propis mitjans.
Durant el 2021 es van detectar a Catalunya prop de 33.000 nous casos de càncer, el 2,6% menys que el 2019.
La detecció de càncers al sistema sanitari s'ha recuperat aquest 2022. Així ho ha assegurat avui a la xarxa el director territorial de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet Tarragona i les Terres de l'Ebre, Jordi Trelli, que admet, però, que es descobreixen tumors en fases més avançades que abans.
A data d'avui nosaltres podem dir que el sistema sanitari ofereix a la població de Catalunya el que necessita en aquest moment. El que sí que ens ha pogut i ens pot passar i es comença a veure és que algunes persones arriben al moment del diagnòstic d'un càncer en estadis més avançats de lo que haguessin tingut d'arribar.
Una trentena de famílies d'alumnes de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar porten als jutjats la sentència que obliga una classe del centre a fer el 25% d'hores lectives en castellà.
L'objectiu és posar de manifest la voluntat de l'àmplia majoria perquè es mantingui el projecte educatiu que la sentència elimina.
Ràdio Canet, Ferran Medina.
Les famílies deixen clar que no permetran la utilització política dels seus fills i filles ni tampoc la imposició de mesures que no tenen cap sentit pedagògic. Escoltem Elena Díaz, una de les mares.
No callarem ni assumirem la utilització política dels nostres nens i nenes. No podem tolerar la imposició d'unes mesures cautelars que s'escapen a tots els criteris.
En cultura torna el Festival Llum Barcelona en el seu format habitual. Fins diumenge, els carrers del barri del Poble Nou de Barcelona s'ompliran d'instal·lacions lumíniques que combinaran els shows més espectaculars amb exposicions pensades per fer reflexionar.
Un dels comissaris del festival, Oriol Pastor, ha destacat la diversitat temàtica que es trobaran els visitants.
El que intentem fer amb el llum cada any és equilibrar aquells shows més espectaculars, no? Aquells shows més d'il·luminació, doncs més grans, amb una mica de... perquè creiem que és un moment important per divulgar i la nostra oportunitat també com a comissaris d'explicar altres coses, de narrar altres situacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bona tarda.
Hola, què tal? Avui estem veient aquest pas de núvols alts, mitjans, que a diferència de dies anteriors doncs ja deixen el cel força enteranyinat en alguns moments, amb moltes clarianes, això sí, durant les hores centrals del dia, però han de tornar a aparèixer més núvols alts i mitjans a bona part del territori, especialment a partir del vespre, i també núvols baixos que poden deixar fins i tot al final del dia i a partir de demà alguna feble precipitació en punts de litoral central. Al vessant nord del Pirineu també arribaran núvols més abundants, tot plegat amb un ambient, doncs, més més fred respecte a dies anteriors. Demà baixa més la temperatura, també de cara a diumenge, i demà molts núvols a primeres hores del dia, amb nuvolositat compacta a la zona del sector central del litoral, del prelitoral, interior de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona. És possible que, preferentment en zones del litoral i del prelitoral, fins i tot pugui escapar-se alguna gota al llarg del dia. A la resta del territori, l'ambient més ennuvolat de primera hora del matí contrastarà amb la tarda, perquè durant la tarda el cel s'aclarirà pràcticament arreu del territori. De cara a diumenge, minven els núvols en general arreu del país, la temperatura es manté baixa, això sí, i a la tarda arribaran núvols prims. És tot, de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En general no parlem d'una tarda massa complicada. Si hi ha alguns problemes per anar cap al nord, cap al Pirineu, aquestes principals vies que ens porten cap al nord. És el cas de l'est del Llobregat. Aquí sí que parlem de retencions importants. Són més de 10 quilòmetres, ja des de Berga, una mica abans, des de Cal Rosal fins a Cercs, i ara, de fet, tot el tram de la Nou de Berguedà també. Per tant, són trams de retencions, això, des de Berga fins a la Nou de Berguedà, C-16 en sentit nord. Més avall, la C-55, amb aturades intermitents, res, 2-3 quilòmetres, no va a més, a Sant Vicenç de Castellet. La C-17 va millor, però és cert que hi ha retencions d'un parell de quilòmetres arribant a Ripoll, també en sentit nord, en aquesta C-17. Pel que fa a la xarxa viària propera a Barcelona, poca cosa, la veritat. Es queda un pèl de lentitud, aquí la C-58, entrada a Barcelona, res, a tocar del nus a la Trinitat. O també les rondes encara poden presentar alguns trams de retencions, però res de l'altre món. És tot des del Servei Català de Trànsit.
A Catalunya volem un servei sanitari més fort. Per això fem una inversió en sanitat pública de 5.000 milions d'euros addicionals els propers 5 anys. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, a partir de dijous vinent ja no serà obligatori l'ús de la mascareta al carrer. Ho ha anunciat aquest matí la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha avançat que la retirada d'aquesta mesura es decidirà dimarts en el proper Consell de Ministres.
Prèviament es debatrà el Consell Interterritorial de Sanitat, en el qual diverses comunitats com Catalunya ja ho havien demanat la setmana passada. Darias defensa que la mascareta ha servit per contenir la sisena onada i ha justificat la decisió de treure-la ara per la millora dels indicadors de la pandèmia.
Uns indicadors que avui a Catalunya confirmen la baixada d'hospitalitzacions i de contagis, però encara mostren un alt nivell de defuncions, amb 58 més les últimes 24 hores. Sigui com sigui, la mascareta a l'exterior era l'última de les restriccions imposades en aquesta sisena onada i que dijous desapareixerà. David Amador.
Davant la millora de les xifres pandèmiques, la ministra de Sanitat ha explicat que aquest dilluns es plantejarà la mesura al Consell Interterritorial de Sanitat perquè dijous ja sigui efectiva. Escoltem Carolina Darias.
El próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Previamente, el lunes llevaré al Consejo Interterritorial este asunto, si va todo bien, que esperemos que sí, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado y que entre en vigor a partir del jueves de la próxima semana. Piensen que en incidencia acumulada llevamos en torno a un 30% de descenso, pero también otros indicadores muy sensibles como es la ocupación hospitalaria y también las UCI. Por tanto, en el tiempo mínimo imprescindible, las mascarillas volverán a dejar de ser obligatorias en las calles.
Darias ha defensat també que l'ús obligatori de la mascareta en exteriors ha servit en la contenció de la sisena onada. D'altra banda, la ministra de Sanitat ha avançat que el govern espanyol ha arribat a un acord amb la companyia AstraZeneca per la compra del seu medicament Evusheld, dirigit a les persones immunodeprimides a qui les vacunes no els permeten assolir un bon grau de protecció. La previsió és que aquest fàrmac estigui disponible al llarg d'aquest mes de febrer.
Doncs, pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 74.937 nous contagis i 195 morts per Covid-19 en les darreres hores. Mentrestant, a Catalunya, els indicadors, ho dèiem abans, de la pandèmia reafirmen la desescalada de la sisena onada de Covid-19.
El nombre d'hospitalitzats continua a la baixa, amb 68 persones menys ingressades, que rebaixen la xifra a 2.839 llits ocupats. D'aquests, 425 estan a la UCI, una xifra que es manté estable. La resta resta d'indicadors continuen caient. El risc de rebrot baixa fins als 3.438 punts i la velocitat de contagi es contrau fins al 0,69. Per contra, s'han registrat 58 defuncions. La xifra total és de 25.888 víctimes mortals.
Bona mostra d'aquesta baixada de les hospitalitzacions és que diversos hospitals catalans ja han aixecat la restricció de les visites. El de la Vall d'Hebron ha tornat avui a autoritzar la presència a partir de dilluns d'un acompanyant per als pacients de Covid. I a Tarragona, el Joan 23, també dilluns permetrà les visites. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El nou horari de visites amb una persona per pacient serà de 1:45 a 2:45 i de 6:45 a 7:45 del vespre. El cert és que la situació als hospitals tarragonins s'està relaxant amb la davallada de contagis de la sisena onada. El subdirector regional de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Conrad Casas, explicava a Tarragona Ràdio que la causa d'ingrés de molts malalts de les UCI no és per complicacions de la Covid.
La causa d'ingrés a la unitat de cures intensives no és perquè tinguin una malaltia greu de la Covid, sinó perquè tenen altres comorbiditats o altres malalties. I això també és un fet rellevant també a l'hora d'interpretar les dades.
Aquest mateix divendres s'han aixecat les restriccions a l'Hospital Sociosanitari Francolí per visites i acompanyants.
A poc a poc es van coneixent nous detalls de la gestió de la residència Fiella de Tremp. De l'informe de la denúncia de la Fiscalia es desprèn que la descoordinació era tan gran que fins i tot hi havia quadres de registre de temperatura o subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts. Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Sí, explica que hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts. Això posa de manifest, segons el fiscal, que no hi va haver una assistència sanitària real. Una altra de les greus irregularitats és la nefasta gestió dels morts i també la comunicació amb les famílies. S'afirma fins i tot que alguns familiars van haver d'entrar al centre a recuperar cadàvers pels seus propis mitjans. Alguns van ser informats que es trobaven en bon estat de salut quan ja havien mort i altres no se'ls avisava que el seu familiar havia traspassat. Es va privar els usuaris d'una correcta assistència mèdica i no hi va haver cap tipus de coordinació amb els centres mèdics més propers, segons el fiscal. També es va incomplir el protocol estricte de visites de familiars que no es supervisaven i no es feien de forma equitativa. Els detalls s'han donat a conèixer aquest divendres, l'endemà que el patronat de la Fundació Fiella defensés en un comunicat la innocència dels treballadors del centre. El brot, recordem, va provocar la mort ara fa un any de 64 dels 142 residents.
La detecció de càncers al sistema sanitari s'ha recuperat després de l'impacte de gairebé 2 anys de pandèmia. Ho ha assegurat avui a la xarxa el director territorial de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet Tarragona i Terres de l'Ebre, Jordi Trelli, admès, però, que es descobreixen tumors en fases més avançades que abans. Durant el 2021 es van detectar a Catalunya prop de 33.000 nous casos de càncer, que són el 2,6% menys que el 2019. Les dades es posen de manifest avui amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Maite Polo.
La majoria de tumors diagnosticats l'any passat van ser de còlon, recte, anus i mama. Aquest darrer el més freqüent en dones. Tots aquests tipus van estar per sota dels detectats el 2019. El responsable de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet, Tarragona i Terres de l'Ebre, Jordi Trellis, confirma que l'activitat de detecció ja s'ha recuperat.
La recuperació és plena, ara, actualment. A data d'avui nosaltres podem dir que el sistema sanitari ofereix a la població de Catalunya el que necessita en aquest moment. El que sí que ens ha pogut i ens pot passar i es comença a veure és que algunes persones arriben al moment d'un càncer en estadis més avançats de lo que haguessin tingut d'arribar.
Trellis apunta als mecenatges com a mitjà de finançament per impulsar la investigació oncològica, que aquests darrers anys, diu, ha patit un retrocés, i insisteix en l'alimentació com a eina molt important per prevenir el càncer.
Gràcies, Maite. No tots som iguals davant del càncer. És la denúncia que fa avui l'Associació contra el Càncer a Barcelona. El codi postal o la situació socioeconòmica també influeixen en la prevenció, el tractament o l'impacte que la malaltia pot tenir en la vida d'una persona. Un informe fet públic avui en àmbit estatal revela que hi ha població que està més exposada als factors de risc i també que té més dificultats per accedir als tractaments. Diana Bermejo.
L'estudi publicat per l'Associació contra el Càncer revela, per exemple, que el consum de tabac és dues vegades superior a la població socioeconòmicament més vulnerable i s'observa una major prevalença d'altres factors de risc de patir càncer com l'obesitat o el sedentarisme. També la vivència de la malaltia és molt desigual en funció del codi postal. Àngela Sánchez, gerent de l'Associació contra el Càncer a Barcelona, explica l'impacte que pot tenir per a una persona que viu a l'entorn rural haver de rebre un tractament experimental.
Una desigualtat és la manera de viure aquest procés, no? És a dir, millor no és una qüestió de que tots els hospitals tinguin tot aquest tipus de recerca, però clar, aquestes persones tenen un impacte econòmic, social, relacional i emocional que no tindrà una persona, per exemple, que visqui a la ciutat de Barcelona a 15 minuts del Vall d'Hebron.
Les desigualtats estan també presents en la investigació, ja que hi ha tumors com el de pàncreas que reben molts menys recursos per a la recerca. L'associació està recollint suports al web acordcontralcancer.com per reclamar polítiques igualitàries en la prevenció, el tractament, la investigació i el suport a malalts i familiars.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut com a suposat autor de l'agressió sexual a una dona de 95 anys a Figueres el passat mes de gener. Ràdio L'Escala, Abel Font.
El jutjat d'instrucció número 6 de Figueres ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut en relació a l'agressió sexual a una dona de 95 anys ocorreguda el 21 de gener passat a Figueres. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, responsable de la investigació del cas, va localitzar i detenir l'agressor ahir a la tarda a l'Escala. Interrogat per la mateixa policia, l'home va reconèixer que havia entrat per la finestra a la casa de la dona, dada suficient perquè els Mossos l'arrestessin. Posat a disposició judicial, el jutge ha acordat la presó per presumpte delicte de violació amb la concurrència de víctima especialment vulnerable per raó d'edat.
I els Mossos d'Esquadra han denunciat al Segrià un professor d'autoescola per anar begut i adormir-se durant una pràctica. Al Picat Ràdio, Sabina Pedrós.
Els fets van succeir ahir a primera hora de la tarda durant un patrullatge dinàmic d'una dotació de trànsit per l'autovia A2 a l'altura del punt quilomètric 459 dins del terme municipal d'Alpicat. Els agents van avançar un vehicle d'autoescola i van observar que l'acompanyant, que seria el professor de la pràctica, estava adormit. Un cop aturats van confirmar que sí, que el conductor era l'alumne i que tot just estava realitzant la seva segona classe pràctica i que l'acompanyant n'era el professor. A més, els Mossos també van observar que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes al i després de realitzar-li el test d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,29 mg d'alcohol en sang. A efectes legals, tot i que condueixi és l'alumne, el professor es considera el conductor i, per tant, se li aplica tota la normativa al respecte. Els agents ja l'han denunciat administrativament per conducció sota els efectes de l'alcohol i per conducció negligent. També es comunicaran els fets al Servei Català de Trànsit, donat que es tracta d'un professor titulat i aquests fets s'han produït mentre exercia com a tal.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
A aquesta hora en marxa a Lleida, a la plaça de la Paeria, una concentració de protesta per la, ara sí, retirada de l'acte del diputat de la CUP, Pau Juvillà. Tot plegat després que aquest matí la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hagi assegurat no saber-ne res de la baixa de l'escó per part de la secretaria general del Parlament, que, per cert, ja l'ha comunicada a la GEC.
Borràs ha donat explicacions durant la reunió de la mesa del Parlament i s'ha compromès a donar-les també públicament. Segons fonts parlamentàries, la presidenta de la cambra ha assegurat que desconeixia que la secretària general del Parlament havia retirat l'escó de Juvillà i que ja no constava com a diputat des del passat 28 de gener. Segons una nota enviada per la secretària, a Borràs la baixa es va fer per imperatiu legal i per evitar el risc d'incórrer en responsabilitats legals. Davant d'aquesta situació, Esquerra demanarà explicacions a la presidenta Borràs. També des del PSC, la seva portaveu parlamentària, Alicia Romero, assegura que s'ha mentit i als ciutadans.
Ens hem assabentat avui que ha sortit publicat al BOP és que doncs, el diputat Juvinyà, des del 28 de gener, doncs, no havia perdut la seva condició. No? I això sí que ens sap greu, perquè ens han enganyat. Aquí, ja ho vaig dir ahir, no ens han dit la veritat. No han dit la veritat els membres de la mesa, no han dit la veritat els diputats i les diputades i no han dit la veritat els ciutadans de Catalunya. I em sembla que això mereixeria alguna explicació.
Des de Junts per Catalunya acusen la CUP de forçar Borràs a incórrer en desobediència i prevaricació i que els cupaires tenen clar des del primer moment que Juvillà acabaria abandonant l'escó.
I la reforma laboral aprovada in extremis al Congrés dels Diputats i no sense polèmica deixa reaccions diverses. Més enllà de la polèmica entre partits per la manera com es va aprovar, com dèiem, els experts remarquen que es fa un pas per reduir la temporalitat. David Fleta.
El president de la secció de dret laboral de l'ICAP, Enrique García Echegoyen, assegura que en realitat no és una reforma profunda, però que cal posar en valor que els interlocutors socials s'hagin posat d'acord. I remarca que la part més important de la llei és que aposta per la contractació indefinida.
El que hi ha de la llei és que és primordial la contractació indefinida, que ja ho era en definitiva, però s'ha limitat una miqueta la contractació temporal. De fet, s'ha suprimit el contracte d'obra o servicio, que era un dels que s'utilitzaven més i hi havia, jo penso, més frau.
Des de PIMEC qualifiquen la reforma d'oportunitat perduda. En parla el seu secretari general, Josep Ginesta.
Què passa quan una pime de 10 treballadors, que ja no necessita o no té feina per 10 treballadors i n'ha de suprimir alguns llocs de treball, doncs no hem vist com es flexibilitza i suprimir 5 llocs de treball per salvar-ne 5.
Ginesta afegeix que no s'ha sentit la veu de les pimes en la negociació i que com que suposen el 99,8% de les empreses, la llei arrossega una manca de representació democràtica.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Una trentena de famílies d'alumnes del curs de P5A de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar presentaran un contenciós administratiu per revertir la situació que obliga la classe a fer un 25% d'hores lectives en castellà. L'objectiu és posar de manifest la voluntat de l'àmplia majoria perquè es mantingui el projecte educatiu que la sentència elimina. Ràdio Canet, Ferran Medina.
Les famílies deixen clar que no permetran la utilització política dels seus fills i filles ni tampoc la imposició de mesures que no tenen cap sentit pedagògic. Escoltem Elena Díaz, una de les mares.
No callarem ni assumirem la utilització política dels nostres nens i nenes. No podem tolerar la imposició d'unes mesures cautelars que s'escapen a tots els criteris pedagògics i sense cap argument lingüístic ni social. Com a mares i pares, creiem fermament que l'alumnat ha de quedar al marge de qualsevol tema polític.
Les famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar exigeixen a la Generalitat que blindi el model d'immersió lingüística i també conviden a famílies d'altres centres que es trobin en la mateixa situació a sumar-se al procediment judicial que han iniciat.
I una tercera part dels 900.000 habitatges que es construiran a Catalunya els propers 20 anys hauran de comptar amb el suport d'alguna administració per poder satisfer les necessitats socials. Aquesta és una de les conclusions d'un seminari organitzat pel Pla Estratègic Metropolità sobre el parc de vivendes assequibles que la regió necessita. Jordi Casino.
Per aconseguir aquest i altres objectius, tots els ponents han coincidit a destacar que caldria aconseguir un millor finançament, a més de reforçar la coordinació entre tots els actors implicats en les polítiques d'habitatge, és a dir, constructors, ajuntaments, governs i entitats del tercer sector. Escolteu Lucía Martín, regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, i Carles Sala, secretari d'Habitatge de la Generalitat.
Abans de l'arribada dels fons Next Generation, el pla estatal d'habitatge, és a dir, el finançament per fer polítiques d'habitatge a nivell de tot l'Estat, eren de 400 milions d'euros a l'any. Si compareu això amb les xifres que us he donat de la política d'habitatge de la ciutat de Barcelona, és que no arriba ni a la meitat.
En parts del territori, jo no descartaria que hi haguessin persones que accedissin a habitatges de protecció oficial en règim de compra-venda, perquè en aquest sentit trauríem certa pressió a la demanda de lloguer.
Actualment només a l'àrea de Barcelona hi ha unes 100.000 persones inscrites per aconseguir alguns dels pisos que s'estan construint amb algun tipus de protecció oficial.
En clau cultural, avui torna el festival Llum BCN en el seu format habitual. Fins diumenge, els carrers del barri del Poblenou de Barcelona s'ompliran d'instal·lacions lumíniques que combinaran els shows més espectaculars amb exposicions pensades per fer reflexionar.
El Llum BCN ha arribat tot just uns mesos després que l'edició del 2021, endarrerida per la pandèmia, reunís prop de 100.000 espectadors. Un total de 25 instal·lacions i 4 exposicions es repartiran del Poblenou des de les 6 de la tarda. Un dels comissaris del festival, Oriol Pastor, ha destacat la diversitat temàtica que es trobaran els visitants.
El que intentem fer amb el Llum cada any és equilibrar aquells shows més espectaculars, no? Aquells shows més d'il·luminació, doncs més grans, amb una mica de reflexió, perquè creiem que és un moment important per divulgar i la nostra oportunitat també com a comissaris d'explicar altres coses, de narrar altres situacions.
Mm. Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Barcelona, Barceloneta i Sabadell, Terrassa, semifinals de la Copa del Rei del Rei de Waterpolo.
Als quarts de final, el Barcelona ha superat el Mataró i el Barceloneta, gran favorit al Sant Andreu. El Sabadell, anfitrió de la competició del CAU al Mediterrani, i el Terrassa de l'Echeide. Demà a l'Echeide. Demà es juguen a les semis a 11:15 el derbi barceloní i a 14:00 el duel vallesà. Dos semifinals de gran rivalitat esportiva. Diumenge també a Can Llong, la gran final.
La Copa Generalitat masculina i femenina d'hoquei sobre patins es decideix a Martorell i per Xala.
I en directe per www.xala.cat. Diumenge a 11:15 del matí es disputarà la final femenina, a 12:15 de la masculina. Les semifinals es juguen demà en la competició femenina al Picat Manlleu i Palau Voltregà, i en la masculina Cerdanyola Manlleu i Igualada Ripollet.
Estrena de la Lliga Europea Femenina d'hoquei sobre patins.
Aquest cap de setmana juga la primera jornada de la fase de grups. Demà a la tarda el Club Patí Voltregà, Nepal, Noisy-le-Grand francès, i a 8:00 del vespre el Palau al Materà italià i el Cerdanyola al Sant Joanense portuguès. Cita històrica a la població vallesana amb un maig molt esperat.
Tot preparat per la mitja marató de Granollers.
La mitja torna aquest any al recorregut habitual pels nuclis urbans de Granollers, les Franqueses i la Garriga. La plaça Serrat i Bonastre de la capital del Vallès Oriental acull aquest diumenge la sortida de la mitja, que enguany comptarà amb uns 4.000 corredors que passaran per llocs com el Passeig de la Garriga o la plaça de l'Ajuntament de les Franqueses. L'arribada serà al Palau d'Esports de Granollers. La gran cita atlètica es podrà viure en directe demà i diumenge a partir de 10:00 a.m. a les televisions locals i a Xala.
Inaugurats els Jocs Olímpics d'hivern, amb Caral Castellet i Ander Mirambell com a banderers.
Els dos esportistes catalans al capdavant de la delegació espanyola en la inauguració de la cita olímpica que se celebra a Beijing.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Com millorar el descans? Primer de tot, cal tenir cura del que mengem i bevem a l'últim àpat del dia. Cal limitar els excitants com el cafè, el te, les begudes de cola, el sucre o la xocolata. I l'alcohol, que provoca son de baixa qualitat, no reparador i amb despertars freqüents. Si podeu, sopeu el més aviat possible, el més pròxim que pugueu a l'hora de la posta de sol, intentant que sigui 3 o 4 hores abans d'anar a dormir i evitant àpats molt abundants. No us fiqueu al llit amb sensació de gana. Es pot prendre algun snack lleuger abans d'anar a dormir, com una beguda vegetal amb canyella i flocs de civada, o fruita deshidratada sense sucre, o fins i tot una infusió relaxant. Si ets fumador, procura evitar-ho a la nit. La nicotina també és un estimulant. També cal parar atenció a la llum natural i al cicle sol-foscor. Desperta't abans i amb llum solar, i vés a dormir més d'hora. No utilitzis l'ordinador, telèfon mòbil o altres dispositius electrònics una hora i mitja abans d'anar a dormir. La il·luminació LED li diu al cervell que es mantingui despert. No facis servir el mòbil o pantalles fins 5-10 minuts després de llevar-te. Evita veure la televisió abans d'anar a dormir. Si al llarg de la nit sols aixecar-te per anar al bany, evita encendre la llum de tota l'habitació, la pantalla del mòbil o altres llums brillants. Millor tenir llums indirectes de color càlid, com un groc o ataronjat. Agafa les condicions ambientals. Redueix la temperatura de la casa o de l'habitació abans i durant les hores de son. L'habitació ha d'estar ben ventilada i temperatura fresca sense arribar a ser desagradable. Assegura un ambient tranquil i silenciós. Si és possible, aïllat de qualsevol soroll extern. Per a algunes persones, és útil l'ús de taps per les orelles. Utilitza persianes i cortines opaques que bloquegin el pas de la llum o fes servir un antifaç. Usa roba de llit i pijama lleugers, de cotó, sense costures gruixudes o adornaments que molestin. Utilitza un matalàs i coixins còmodes i de bona qualitat. Evita coixins excessivament alts o durs. No tinguis un rellotge visible constantment al dormitori. Finalment, marca unes rutines per anar-te'n al llit. Estableix un horari regular per anar a dormir. Crea el teu propi ritual o rutina abans d'anar-te'n al llit. Escolta música relaxant, meditar, beure una infusió, posar-te crema o preparar la roba pel dia següent. Repetir aquests hàbits indicaran al teu cos que és l'hora d'anar a dormir. Aprèn a reconèixer els signes de son i a retirar-te al llit quan els detectis. Calfreds, badalls, pèrdua d'atenció o fallades llegint. Si amb tot això no t'adorms en menys de 30 minuts després d'anar al llit, aixeca't i fes alguna cosa fins que el teu cos i ment es sentin cansats. O bé, pots complementar amb algun suplement natural prescrit per un professional.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A partir de dijous vinent ja no serà obligatori l'ús de la mascareta al carrer. El Consell de Ministres ho aprovarà dimarts. Montse Manent.
Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que fins ara justificava el seu ús com a necessari per contenir la sisena onada. Ara, però, retirarà per la millora dels indicadors de la pandèmia.
Piensen que en incidencia acumulada llevamos en torno a un 30% de descenso, pero también otros indicadores muy sensibles como es la ocupación hospitalaria y también las UCI. Por tanto, en el tiempo mínimo imprescindible, las mascarillas volverán a dejar de ser obligatorias en las calles.
L'informe de la denúncia de la Fiscalia sobre la residència Fiella de Tremp, on van morir 3/4 dels residents per Covid el 2020, mostra greus faltes de coordinació en la gestió del centre.
Entre els fets investigats s'han trobat quadres de registre de temperatura o subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts.
Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Sí, explica que hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts. Això posa de manifest, segons el fiscal, que no hi va haver una assistència sanitària real. Una altra de les greus irregularitats és la nefasta gestió dels morts i també la comunicació amb les famílies. S'afirma fins i tot que alguns familiars van haver d'entrar al centre a recuperar cadàvers pels seus propis mitjans.
Durant el 2021 es van detectar a Catalunya prop de 33.000 nous casos de càncer, el 2,6% menys que el 2019.
La detecció de càncers al sistema sanitari s'ha recuperat aquest 2022, així ho ha assegurat avui a la xarxa el director territorial de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet Tarragona i Terres de l'Ebre, Jordi Trelli, que admet, però, que es descobreixen tumors en fases més avançades que abans.
A data d'avui nosaltres podem dir que el sistema sanitari ofereix a la població de Catalunya el que necessita en aquest moment. El que sí que ens ha pogut i ens pot passar i es comença a veure és que algunes persones arriben al moment del diagnòstic d'un càncer en estadis més avançats del que haguessin tingut d'arribar.
Una trentena de famílies d'alumnes de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar porten als jutjats la sentència que obliga una classe del centre a fer el 25% d'hores lectives en castellà.
L'objectiu és posar de manifest la voluntat de l'àmplia majoria perquè es mantingui el projecte educatiu que la sentència elimina.
Ràdio Canet, Ferran Medina.
Les famílies deixen clar que no permetran la utilització política dels seus fills i filles ni tampoc la imposició de mesures que no tenen cap sentit pedagògic. Escoltem Elena Díaz, una de les mares.
No callarem ni assumirem la utilització política dels nostres nens i nenes. No podem tolerar la imposició d'unes mesures cautelars que s'escapen a tots els criteris.
En cultura, torna al festival Llum BCN en el seu format habitual. Fins diumenge, els carrers del barri del Poble Nou de Barcelona s'ompliran d'instal·lacions lumíniques que combinaran els shows més espectaculars amb exposicions pensades per fer reflexionar.
Un dels comissaris del festival, Oriol Pastor, ha destacat la diversitat temàtica que es trobaran els visitants.
El que intentem fer amb el llum cada any és equilibrar aquells shows més espectaculars, no? Aquells shows més d'il·luminació, doncs més grans, amb una mica de reflexió, perquè creiem que és un moment important per divulgar i la nostra oportunitat també com a comissaris altres coses, de narrar altres situacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, què tal? Avui estem veient aquest pas de núvols alts, mitjans, que a diferència de dies anteriors doncs ja deixen el cel força enteranyinat en alguns moments, amb moltes clarianes, això sí, durant les hores centrals del dia, però han de tornar a aparèixer més núvols alts i mitjans a bona part del territori, especialment a partir del vespre, i també núvols baixos que poden deixar fins i tot al final del dia i a partir de demà alguna feble precipitació en punts de litoral central. Al vessant nord del Pirineu també arribaran en núvols més abundants, tot plegat amb un ambient, doncs, més fred respecte a dies anteriors. Demà baixa més la temperatura, també de cara a diumenge, i demà molts núvols a primeres hores del dia, amb nuvolositat compacta a la zona del sector central del litoral, del prelitoral, interior de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona. És possible que, preferentment en zones del litoral i del prelitoral, fins i tot pugui escapar-se alguna gota al llarg del dia. A la resta del territori, l'ambient més ennuvolat de primera hora del matí contrastarà amb la tarda, perquè durant la tarda el cel s'aclarirà pràcticament arreu del territori. De cara a diumenge, minven els núvols en general arreu del país, la temperatura es manté baixa, això sí, i a la tarda arribaran núvols prims. És tot, també ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara parlem bàsicament d'aturades en aquestes vies que ens porten cap al nord, cap al Pirineu i sobretot a la C-16, a l'est del Llobregat. De fet, a la C-55, diguem-ne que hi ha un primer tram d'aturades d'un parell de quilòmetres a Sant Vicenç de Castellet, això en aquest tram de la C-55, i com et deia, més amunt, a la C-16, ja parlem de trams de retencions ben bé des de Berga fins a la 9 de Berguedà. Per tant, són força quilòmetres ara amb aturades en aquest lloc del Llobregat. Sens dubte, és la via que va més carregada. També parlem de retencions, en aquest cas d'un parell de quilòmetres a la C-17, arribant a Ripoll, sempre en direcció nord, i a l'altre extrem, a la C-14, també parlaria d'aturades d'un parell de quilòmetres a la zona d'Oliana, sempre en direcció nord. En canvi, la xarxa viària més propera a Barcelona, aquesta hora va molt i molt tranquil·la. És tot des del servei. Cap a la de trànsit.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
A Catalunya volem un servei sanitari més fort. Per això fem una inversió en sanitat pública de 5.000 milions d'euros addicionals els propers 5 anys. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
A partir de dijous vinent ja no serà obligatori l'ús de la mascareta al carrer. Ho ha anunciat aquest matí la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha avançat que la retirada d'aquesta mesura es decidirà dimarts en el proper Consell de Ministres.
Prèviament es debatrà el Consell Interterritorial de Sanitat, en el qual diverses comunitats com Catalunya ja ho havien demanat la setmana passada. Darias defensa que la mascareta ha servit per contenir la sisena onada i ha justificat la decisió de treure-la ara per la millora dels indicadors de la pandèmia.
Uns indicadors que avui a Catalunya confirmen la baixada d'hospitalitzacions i de contagis, però encara mostren un alt nivell de defuncions amb 58 més les últimes 24 hores. Sigui com sigui, la mascareta a l'exterior era l'última de les restriccions imposades en aquesta sisena onada i que dijous desapareixerà. David Amador.
Davant la millora de les xifres pandèmiques, la ministra de Sanitat ha explicat que aquest dilluns es plantejarà la mesura al Consell Interterritorial de Sanitat perquè dijous ja sigui efectiva. Escoltem Carolina Darias.
El próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual se elimina la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Previamente, el lunes llevaré al Consejo Interterritorial este asunto, si va todo bien, que esperemos que sí, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado del miércoles y que entre en vigor a partir del jueves de la próxima semana. Piensen que en incidencia acumulada llevamos en torno a un 30% de descenso, pero también otros indicadores muy sensibles como es la ocupación hospitalaria y también las UCI. Por tanto, en el tiempo mínimo imprescindible, las mascarillas volverán a dejar de ser obligatorias en las calles.
Darias ha defensat també que l'ús obligatori de la mascareta en exteriors és la contenció de la sisena onada. D'altra banda, la ministra de Sanitat ha avançat que el govern espanyol ha arribat a un acord amb la companyia AstraZeneca per la compra del seu medicament Evusheld, dirigit a les persones immunodeprimides a qui les vacunes no els permet assolir un bon grau de protecció. La previsió és que aquest fàrmac estigui disponible al llarg d'aquest mes de febrer.
Doncs, pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 74.937 nous contagis i 195 morts per Covid en les darreres hores. Mentrestant, a Catalunya, els indicadors de la pandèmia reafirmen la desescalada de la sisena onada.
El nombre d'hospitalitzats continua a la baixa, amb 68 persones menys ingressades, que rebaixen la xifra a 2.839 llits ocupats. D'aquests, 425 estan a la UCI, una xifra que es manté estable. La resta d'indicadors continuen caient. El risc de rebrot baixa fins als 3.438 punts i la velocitat de contagi es contrau fins al 0,69. Per contra, s'han registrat 58 defuncions. La xifra total és de 25.888 víctimes mortals.
Poc a poc es van coneixent nous detalls de la gestió de la residència Fiella de Tremp. De l'informe de la denúncia de la Fiscalia es desprèn que la descoordinació era tan gran que fins i tot hi havia quadres de registre de temperatura o subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts. Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Sí, explica que hi havia quadres de registre de temperatura o de subministrament de medicació a usuaris que portaven dies morts. Això posa de manifest, segons el fiscal, que no hi va haver una assistència sanitària real. Una altra de les greus irregularitats és la nefasta gestió dels morts i també la comunicació amb les famílies. S'afirma fins i tot que alguns familiars van haver d'entrar al centre a recuperar cadàvers pels seus propis mitjans. Alguns van ser informats que es trobaven en bon estat de salut quan ja havien mort i altres no se'ls avisava que el seu familiar havia traspassat. Es va privar els usuaris d'una correcta assistència mèdica i no hi va haver cap tipus de coordinació amb els centres mèdics més propers, segons el fiscal. També es va incomplir el protocol estricte de visites de familiars que no es supervisaven i no es feien de forma equitativa. Els detalls s'han donat a conèixer aquest divendres, l'endemà que el patronat de la Fundació Fiella defensés en un comunicat la innocència dels treballadors del centre. El brot, recordem, va provocar la mort ara fa un any de 64 dels 142 residents.
La detecció de càncers al sistema sanitari s'ha recuperat després de l'impacte de gairebé 2 anys de pandèmia. Ho ha assegurat avui a la xarxa el director territorial de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet Tarragona i Terres de l'Ebre. Jordi Trelli ha admès, però, que es descobreixen tumors en fases més avançades que abans. Durant el 2021 es van detectar a Catalunya prop de 33.000 nous casos de càncer, que són el 2,6% menys que el 2019. Les dades es posen de manifest avui amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Maite Polo.
La majoria de tumors diagnosticats l'any passat van ser de còlon, recte, anus i mama. Aquest darrer el més freqüent en dones. Tots aquests tipus van estar per sota dels detectats el 2019. El responsable de l'Institut Català d'Oncologia, l'Hospitalet, Tarragona i Terres de l'Ebre, Jordi Trellis, confirma que l'activitat de detecció ja s'ha recuperat.
La recuperació és plena ara, actualment. A data d'avui nosaltres podem dir que el sistema sanitari ofereix a la població de Catalunya el que necessita en aquest moment. El que sí que ens ha pogut i ens pot passar i es comença a veure és que algunes persones arriben al moment del diagnòstic d'un càncer en estadis més avançats de del que haguessin tingut d'arribar.
Trellis apunta als mecenatges com a mitjà de finançament per impulsar la investigació oncològica, que aquests darrers anys, diu, ha patit un retrocés, i insisteix en l'alimentació com a eina molt important per prevenir el càncer.
I encara al voltant del Dia Mundial contra el Càncer, els diagnòstics han pujat un 20% a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell el passat 2021. Des del Centre Sabadellenc atribueixen també aquest ascens a la infradetecció d'aquesta malaltia durant l'any més dur de la pandèmia, ja que els casos s'igualen als del 2019 en aquest cas. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
El director del Servei d'Oncologia del Taulí, Miquel Àngel Seguí, admet que els casos que arriben també ho estan fent en un estat més avançat.
Hi ha algun tipus de tumor, els càncers de pàncreas, els càncers d'aquesta zona de portant del pàncreas, el càncer de pulmó, que sí que són molt sensibles, són diagnòstics ràpids, i evidentment que en aquest col·lectiu han vist situacions molt més apurades que el que vèiem abans. Segur que hem deixat de detectar algun càncer de pulmó que es podria beneficiar d'una cirurgia perquè no ens ha arribat, i això segur que ens ha passat.
Seguí assegura que amb els nous tractaments genètics la supervivència i la qualitat de vida dels pacients està creixent. Al Taulí, 200 pacients reben tractaments d'aquest tipus i la meitat sobreviuen els 5 anys després del tractament.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut com a suposat autor de l'agressió sexual a una dona de 95 anys a Figueres el passat mes de gener. Ràdio L'Escala, Belfont.
El jutjat d'instrucció número 6 de Figueres ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut en relació a l'agressió sexual a una dona de 95 anys ocorreguda el 21 de gener passat a Figueres. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, responsable de la investigació del cas, va localitzar i detenir l'agressor ahir a la tarda a l'Escala. Interrogat per la mateixa policia, l'home va reconèixer que havia entrat per la finestra a la casa de la dona, dada suficient perquè els Mossos l'arrestessin. Posat a disposició judicial, el jutge ha acordat la presó per presumpte delicte de violació amb la concurrència de víctima especialment vulnerable per raó d'edat.
I els Mossos d'Esquadra han denunciat al Segrià un professor d'autoescola per anar begut i adormir-se durant una pràctica. Al Picat Ràdio, Sabina Pedrós.
Els fets van succeir ahir a primera hora de la tarda durant un patrullatge dinàmic d'una dotació de trànsit per l'autovia A2 a l'altura del punt quilomètric 459 dins del terme municipal d'Alpicat. Els agents van avançar un vehicle d'autoescola i van observar que l'acompanyant, que seria el professor de la pràctica, estava adormit. Un cop aturats van confirmar que sí, que el conductor era l'alumne i que tot just estava realitzant la seva segona classe pràctica i que l'acompanyant n'era el professor. A més, els Mossos també van observar que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques i després de realitzar-li el test d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,29 mil·ligrams d'alcohol en sang. A efectes legals, tot i que condueixi és l'alumne, el professor es considera el conductor i, per tant, se li aplica tota la normativa al respecte. Els agents ja l'han denunciat administrativament per conducció sota els efectes de l'alcohol i per conducció negligent. També es comunicaran els fets al Servei Català de Trànsit, donat que es tracta d'un professor titulat i aquests fets s'han produït mentre exercia com a tal.
I la multireincidència es manté com el gran problema de seguretat a Barcelona. Les forces de seguretat han detectat 385 multireincidents, dels quals 213 han estat detinguts l'últim any gairebé 1.000 cops. I la violència masclista i sexual contra les dones augmenta també, segons es desprèn, de les dades fetes públiques per la Junta de Seguretat de Barcelona. Anna Ruiz.
Els furts se situen per sota dels nivells assolits els anys anteriors de la pandèmia, però representen el 43% del total dels fets delictius registrats a la ciutat i els furts estan donant pas als robatoris amb violència. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha reclamat una resposta jurídica més àgil per acabar amb la sensació d'impunitat amb què actuen els delinqüents multireincidents a Barcelona. Diu no entendre el retard.
I que, per tant, que se'ns expliqui el per què no es pot portar una modificació puntual del Codi Penal que ens trauria a molta gent del carrer.
La Junta de Seguretat també ha constatat l'augment de la violència contra les dones. Les agressions i abusos sexuals han pujat al 13% respecte al 2019, delictes que es produeixen en ambients d'oci i festa, però també en el marc de la violència de gènere. En aquest sentit, també augmenten els maltractaments. Han pujat més del 27% respecte a l'any passat i més del 37% respecte al 2019. I malgrat tot, Barcelona ha acabat l'any 2021 amb un descens dels fets delictius respecte al 2019.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I a aquesta hora, a Lleida, a la plaça de la Paeria, hi ha concentració de protesta per la ara sí retirada de l'acte del diputat de la CUP, Pau Juvillà. Tot plegat després que aquest matí la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hagi assegurat no saber-ne res de la baixa de l'escó per part de la secretària general del Parlament, que ja l'ha comunicat a la GEC.
Borràs ha donat explicacions durant la reunió de la mesa del Parlament i s'ha compromès a donar-les també públicament. Segons fonts parlamentàries, la presidenta de la cambra ha assegurat que desconeixia que la secretària general del Parlament havia retirat l'escó de Juvillà i que ja no constava com a diputat des del passat 28 de gener. Segons una nota enviada per la secretària Borràs, la baixa es fa per imperatiu legal i per evitar el risc d'incórrer en responsabilitats legals. Davant d'aquesta situació, Esquerra demanarà explicacions a la presidenta Borràs. També des del PSC, la seva portaveu parlamentària, Alicia Romero, assegura que s'ha mentit als diputats i als ciutadans.
Ens hem assabentat avui que ha sortit publicat al BOP és que doncs, el diputat Juvinyà, des del 28 de gener, doncs, no havia perdut la seva condició. No? I això sí que ens sap greu, perquè ens han enganyat. Aquí, ja ho vaig dir ahir, no ens han dit la veritat. No han dit la veritat els membres de la mesa, no han dit la veritat els diputats i les diputades i no han dit la veritat els ciutadans de Catalunya. I em sembla que això mereixeria alguna explicació.
Per Catalunya acusen la CUP de forçar Borràs a incórrer en desobediència i prevaricació i que els copaires tenien clar des del primer moment que Juvillà acabaria abandonant l'escó.
Notícies en xarxa. edició vespre.
Una trentena de famílies d'alumnes del curs de P5A de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar presentaran un contenciós administratiu per revertir la situació que obliga la classe a fer un 25% d'hores lectives en castellà. L'objectiu és posar de manifest la voluntat de l'àmplia majoria perquè es mantingui el projecte educatiu que la sentència elimina. Ràdio Canet, Ferran Medina.
Les famílies deixen clar que no permetran la utilització política dels seus fills i filles ni tampoc la imposició de mesures que no tenen cap sentit pedagògic. Escoltem Elena Díaz, una de les mares.
No callarem ni assumirem la utilització política dels nostres nens i nenes. No podem tolerar la imposició d'unes mesures cautelars que s'escapen a tots els criteris pedagògics i sense cap argument lingüístic ni social. Com a mares i pares, creiem fermament que l'alumnat ha de quedar al marge de qualsevol tema polític.
Les famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar exigeixen a la Generalitat que blindi el model d'immersió lingüística i també conviden a famílies d'altres centres que es trobin en la mateixa situació a sumar-se al procediment judicial que han iniciat.
El govern preveu que les energies renovables ocuparan el 2,5% de la superfície de Catalunya l'any 2050. Avisa que caldran grans infraestructures i fa una crida a la comprensió de la ciutadania. Avui ha presentat les estratègies a seguir en el sistema energètic fins al 2050. Mont Carvajal.
El full de ruta de les renovables fins al 2050 diu que la potència es multiplicarà per 18. Les instal·lacions ocuparan el 2,5% del país i mig milió de teulades hauran de tenir plaques solars. Però no n'hi haurà prou i caldran grans infraestructures. L'eòlica marina serà l'energia protagonista. Sobre les reticències que ha aixecat precisament el Parc de Tramuntana davant el Cap de Creus, el govern fa una crida a la comprensió i implicació de la ciutadania davant el canvi d'hàbits i paisatge que vindran. La consellera Teresa Jordà ha garantit que els projectes seran participats.
Que sigui el territori amb tots els seus agents que decideixin, aquí no, però aquí sí. Però és evident que estem, i torno, immiscuïts en una revolució, que aquesta revolució o la fem o ens la faran i ens passarà per sobre, i que evidentment això també és una oportunitat immensa.
Jordà ha explicat que el Parc Tramuntana no depèn de la Generalitat perquè són més de 50 megawatts i perquè estaran aigües obertes, competència del govern espanyol.
Doncs el ple del Consell Comarcal ha aprovat presentar al·legacions contra una línia de molt alta tensió que afecta 10 pobles del Segrià. Considera que contravé els plans i les polítiques estratègiques de desenvolupament de la comarca i en destaca les negatives afectacions socioeconòmiques que comporta, a més de l'impacte mediambiental. M1FM, Pere Gilart.
Aquesta línia de molt alta tensió preveu donar sortida a l'energia generada dos parcs fotovoltaics ubicats als municipis aragonesos de Fraga i Torrent de Cinca. L'informe d'al·legacions aprovat pel ple demana que es dicti una resolució desfavorable per l'alt impacte ambiental d'aquest projecte. Escoltem el president del Consell Comarcal del Segrià, David Massot.
Hi ha hagut diversos bufets, diversos consultores que han fet al·legacions tècniques als ajuntaments, les estem agrupant totes, i aquí hem tret podríem dir una al·legació mare, que és la que possiblement dilluns presentarem les al·legacions i esperem que es portin a cap i això, com que és cosa al final de tant del govern espanyol com també de la Generalitat en part, més del govern espanyol que de la Generalitat, doncs esperem que se'ns escolti i a veure com acaba tot plegat.
Les al·legacions consideren que aquest i altres projectes similars són desproporcionats, socialment injustos i territorialment insostenibles.
En clau cultural, avui torna el festival Llum BSN en el seu format habitual. Fins diumenge, els carrers del barri del Poble Nou de Barcelona s'ompliran d'instal·lacions lumíniques que combinaran els shows més espectaculars amb exposicions pensades per fer reflexionar.
El Llum BSN arriba tot just uns mesos després que l'edició del 2021, darrerida per la pandèmia, reunís prop de 100.000 espectadors. Un total de 25 instal·lacions i 4 exposicions es repartiran pel barri del Poble Nou des de les 6 de la tarda. Un dels comissaris del festival, Oriol Pastor, ha destacat la diversitat temàtica que es trobaran els visitants.
El que intentem fer amb el Llum cada any és equilibrar aquells shows més espectaculars, no? Aquells shows més d'il·luminació, doncs més grans, amb una mica de reflexió, perquè creiem que és un moment important per divulgar i la nostra oportunitat també com a comissaris d'explicar coses, de narrar altres situacions.
Com és habitual, un dels punts d'atenció serà la Torre Glòries. Enguany el públic serà l'encarregat de decidir com s'il·lumina l'edifici.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Inaugurats els Jocs Olímpics d'hivern amb Caral Castellet i Ander Mirambell com a banderers.
Els dos esportistes catalans al capdavant de la delegació espanyola, la inauguració de la cita olímpica que se celebra a Beijing. Castellet i Mirambell, que sumen 9 jocs, començaran a competir la setmana que ve. La sabadellenca té opcions reals a guanyar una medalla.
Barcelona, Barceloneta i Sabadell, Terrassa, semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo.
Als quarts de final, el Barcelona ha superat el Mataró, el Barceloneta, el gran favorit, el Sant Andreu, el Sabadell, anfitrió de la competició del Cau al Mediterrani, i el Terrassa, a l'Echeide. Demà es juguen les semis a 2:15 del derbi barceloní i a les 2 del migdia el duel vallesà. Dos semifinals de gran rivalitat esportiva. Diumenge també a Calllong la gran final.
La Copa Generalitat Masculina i Femenina d'hoquei sobre patins es decideix a Martorell i Parxala.
Diumenge a 2:15 del matí es disputarà la final femenina i a 2:15 la masculina. Les semifinals es juguen demà en la competició femenina al Picat Manlleu i Palau Voltregà i en la masculina Cerdanyola, Manlleu i Igualada, Ripollet.
Estrena de la Lliga Europea Femenina d'hoquei sobre patins.
Aquest cap de setmana juga la primera jornada de la fase de grup. Demà a la tarda el Club Patí Voltregà rep el Noisy Le Grand francès i a les 8 del vespre el Palau al Matera italià i el Cerdanyola al Sant Joanense portuguès. Cita històrica a la població vallesana amb un maig molt esperat.
Tot preparat per la mitja marató de Granollers.
La mitja torna aquest any al recorregut habitual pels nuclis urbans de Granollers, les Franqueses i la Garriga. La plaça Serrat i Bonastre de la capital del Vallès Oriental acull aquest diumenge la sortida de la mitja, que enguany comptarà amb uns 4.000 corredors que passaran per llocs com el Passeig de la Garriga o la plaça de l'Ajuntament de les Franqueses. L'arribada serà al Palau d'Esports de Granollers. La gran cita atlètica es podrà viure en directe diumenge a partir de les 10 del matí a les televisions locals i a Xala.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa que fan possible Abel Font, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Bon cap de setmana.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
El 6 de febrer a l'Auditori, la banda municipal de Barcelona es vesteix de llarg per a l'estrena mundial del concert per a flauta de Salvador Brotons, que interpretarà Patrícia.
A més, música i literatura s'uniran amb la partitura que Tchaikovsky va compondre inspirat en Hamlet de William Shakespeare.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits. Hi ha una fruita que pel seu sabor, la seva simpàtica forma i el seu color és quasi del gust de tothom. Parlem de les cireres. Avui, el Jan de quart de primària de l'escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú ens recita aquest poema que ens parla d'aquesta fruita tan dolça, les cireres.
Hola, sóc el Jan. Vaig a quart de primària de l'escola Les Tereses. El poema que he escollit es diu Les cireres i l'ha escrit Joana Raspall. Les cireres. Les cireretes ja pengen de l'arbre. Fanalets d'una festa major. Enlluernats, els ocells hi fan via. Enamorats d'aquell món de... Prou que coneixen la dolçó trencada. Dins de la bola vermella i lluent. Cada any... I venen a la primavera i els acull l'arbre generosament. Joana Raspall.
Moltíssimes gràcies, Jan. Aquest poema ens ha endolcit el dia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.